plaer de 30 segons de menjar-te un trosset d'hamburguesa et pot portar 30 minuts al lavabo.
La cara de Júlia Xulves és d'autèntica preocupació.
Estic flipant.
Clar, jo no, tu sabies això, jo no ho sabia.
No ho sabia, però ara jo estic pensant, estic reflexionant, jo demano molta hamburguesa per emportar.
Ah, sí. Aquí has de vigilar.
Clar, però com els hi dic? Els he de trucar sempre. Però
normalment l'hamburguesa per emportar, no te la fan crua.
No, però què la demanes? Per una aplicació? O...
Sí.
Allà hi ha una opció de comentaris que
sempre?
Pots posar?
Sí.
Gairebé sempre.
Comentaris
sí, normalment sí.
Ben, sí, pots especificar coses.
Suggeriments sí. I poses molt feta.
Allà li poso moltes gràcies.
Sí, ah, poses moltes gràcies.
Jo també, gràcies.
Però perquè no m'ho sé, no costa res, eh? No?
Ai, pues jo també ho començaré ara.
Posa-ho.
Està molt bé.
Clar,
gràcies. Moltes gràcies. Sí. Coses com random. Havies vist el Barça ayer?
Ara el Rafa posarà aquesta.
La xavineta, la carbura.
Està molt bé ser agraït amb el repartiment.
En canvi, el bistec, no.
No, i ara us ho explico, perquè com a persones cultes que sou, que m'ho acabeu de demostrar, segurament us esteu preguntant, i això que ens acabes d'explicar només passa amb la carn d'hamburguesa o amb altres tipus de carn, no? Doncs només passa, us he de dir, amb la carn d'hamburguesa. Això és així perquè els microorganismes nocius presents a la carn, és a dir, les petites bacteris que hi poden haver, normalment es limiten a l'exterior de la peça. Això significa que quan aquesta peça es cuina poc, n'hi ha prou amb matar-los, ja que la capa més superficial entra en contacte amb la calor. M'heu entès?
Sí, perfectament.
És a dir, la fórmula seria una miqueta contacte amb la calor, igual elimines tots els bacteris que hi poden haver. El tema és que aquesta regla es trenca o deixa de tenir sentit amb la carn d'hamburgueses perquè és una carn que es pica. La carn de l'hamburguesa.
Vale.
Sí. Sí.
Llavors, els insectes, el que fan quan es piques, es propaguen per tota la peça de carn, de manera que si les cuinem poc fetes, aquesta calor és totalment insuficient per poder matar els bacteris que hi ha al seu interior. Té una explicació realment molt senzilla i crec que fàcil d'entendre.
Sí.
Per això, un bistec, un entrecot, un xuletón cru, te'l pots menjar tranquil·lament perquè no hi ha cap problema. De fet, és més bo,
sí,
et diria jo.
Sí, poc fet.
Però amb el tema de l'hamburguesa, sisplau, tinguem alerta amb això perquè després podeu estar al lavabo una bona estona o coses pitjors.
Sí.
Llavors,
conec casos, eh?
Coneixes casos?
Sí.
Veus? És que, clar, l'agència finlandesa no s'ho inventa.
Fixa't.
Bueno, els faltaria.
Els finlandesos són serios.
No, i és que moltes vegades mengem i anem als restaurants i mengem coses de tot tipus i poques vegades ens parem a pensar com estan fetes aquestes coses i si ens poden perjudicar o no.
Sí. Si veus pesadilla en la cocina...
És tan fàcil com tu a casa teva, si et fas una hamburguesa sense el pa, una hamburguesa i et cau al terra i el terra està brut, tu no te la menges.
No, clar, evidentment.
Bueno.
Quantes vegades en un restaurant els hi haurà caigut alguna cosa del plat i t'ho hauran tornat a portar?
Sí, una mica de bufadeta i...
En algun restaurant,
o xurros, vull dir qualsevol cosa, realment.
Sí. En algun restaurant que normalment el sector de l'hostaleria és un sector que vigila molt aquestes coses.
Segons quin. Perquè jo he anat a algun restaurant que m'he arribat a trobar coses bèsties.
Sí. En fi.
Clar. Espera, abans de la música, quan fem el tast?
Però una
jo
cosa...
no l'he fet encara.
Voleu fer-lo? Sí, ja que parlem de gastronomia.
Podem dir una cosa del
Dolors, sí,
que se m'ha escapat el riure. No sé si s'ha notat. Perquè
no,
el Rafa...
No,
he dissimulat molt bé. El Rafa s'ha queixat.
Explica, Júlia, explica.
Diu, és que el bombó no ens avisen, que hi ha un líquid a l'interior.
Sí.
Sí.
No.
Sí. Giro i posa líquid al centre.
Oh. A cada punyetero bombó, saps?
I jo...
Sense mirar-lo.
I la capsa segurament també ho posa.
Segurament.
Gràcies, Rafa.
Que no surti un tio dient, ojo, que... i jo no l'escolto.
Cobres la capsa i et surt un...
Igual ho diu en italià.
Tasteu-lo, a veure què us sembla.
I cuide en l'interior,
A veure, Joan Trias l'ha estat estant en directe.
Amb molt bona olor,
Ara surt el liquidet allà.
Sí?
Molt bo.
Sí, molt bé.
És que és negre, és xocolata negra.
Us el mengeu de cop o...?
Jo he comès l'error de no fer-lo de cop.
A poc, no?
Tu l'has fet de cop, Joan.
És que si fas a poc a poc, sortirà el líquid i a veure com ho gestiones, això, que és el que m'ha passat a mi. I segurament...
A més, tu, Julià, tens un cafè a la taula. Bona combinació.
Seràs més habilidosa que jo, segurament. A veure.
El menjo tot de cop.
De veritat, que és molt bo. Tot de cop és molt bo.
Ai.
Que és bo? Sembla com una capsuleta de cafè dins de xocolata.
Ostres, molt bé.
Està molt bé.
Sí, molt
per això és un dels millors del supermercat, si és que l'Ocu no enganya.
El segon, van dir? Ja no me'n recordo.
El segon.
Escolta.
Sempre hi haurà Ferrero Rocher al davant, però escolta'm, que s'aparti Ferrero Rocher.
Aprovadíssim,
Vale,
sí?
Doncs ja sabeu que quan veieu aquesta capsa...
Mai havia provat alguna cosa igual.
No, jo tampoc.
Oh, molt bé.
Quan proveu aquesta capsa no és cafè, són bombons de cafè.
Però és que la capsa sembla cafè.
És que sembla cafè.
Sí. On es ven això, per cert?
Al supermercat.
Jo ho vaig trobar a Cap Bravo, evidentment.
Sí.
Però he vist que n'hi ha altres també.
N'hi ha més.
Sí, ho trobareu a tot arreu, no tindreu problema. Anem cap a la musiqueta,
que
tinc ganes de menjar el bombó, jo.
Ara.
Avui sona així de bé. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad
guy. Duh.
Com m'agrada aquesta cantant, aquesta compositora, i com m'agrada aquesta peça.
Sí, no sé crec que és de les millors.
És la, més, i la més coneguda.
La sí, sí,
sí. Sí, 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 sí. Em va treure una altra pel una pel·lícula de James Bond.
Ah, és
també
veritat.
També era espectacular.
Sí.
Sí. Us agrada. Ah, és que molt, és una cançó molt, que sí. Convida a moure't, eh? Sí. D'una manera particular, però...
Però convida.
El Rafa està en xoc. Jo crec que...
Mira, jo li explico.
Saps què passa? Que no tinc cultura en sona. És veritat. Jo ho estava escoltant i dic, bueno, ara m'ha ensenyat la Núria, Billie Eilish, vale. Sí, sí. Ja em sona, però no...
Jo faig les notícies musicals pels oients, primer de tot, però també per en Rafa.
Clar, clar, clar. Utilitzar-me. Instruir-lo.
A veure, el que estem escoltant de fons és Bad Guy, un dels singles, ara ho dèieu, més mítics de la cantant estatunidenca Billie Eilish. Qui, atenció, perquè 3 anys després de la publicació del seu últim àlbum, ja té llest un nou àlbum d'estudi, val? 3 anys després, per tant, els fans d'aquesta cantant...
No està malament, 3 anys, o sigui...
Sí, és una miqueta, però potser no ha tingut gaire inspiració. És un àlbum, he creat molt de hype, molta expectació, però no en sabem gaire res. No sabem ni el nom, ni la data de publicació.
Molt hermètica, sempre, Billie Eilish.
Sí, ni tan sols hi hauran col·laboracions. L'únic que sabem és que ella ha publicat un post a Instagram, amb una fotografia seva, dient doncs, que aviat arribarà aquest nou àlbum i que, atenció, aquest àlbum posarà del revés la indústria musical estatunidenca.
Del revés?
Tat, ho sap vendre, almenys, ho sap vendre.
Clar, que ho digui la
que ho digui ella.
No.
Bueno, clar, no dirà... Queda, no l'escolteu.
Queda una mica
no
malament.
No val un duro.
Li resta un punt de credibilitat.
No, però el que us deia, no sabem ni el nom, ni quan el publicarà, ni gaire res més. El que sí que diu és que serà un àlbum molt bo, clar. I que... que clar, que està contenta perquè publicarà aquest àlbum després d'uns mesos de silenci musical. Clar, clar, clar. Per tant, és de celebrar que es vagi fent música nova i que agafi tots els estils possibles. Perquè aquest és un estil una miqueta concret. Jo crec que t'ha d'agradar o no, per escoltar-la. Sí, sí, sí. Llavors, de moment avui tinc aquesta excusa perfecta per fer un petit viatge al passat i acabaré amb un dels seus temes més coneguts, també, que és When the Party Over.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
I could lie.
Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts. Els pantans del sistema Ter-Llobregat estan en emergència per sequera des de l'1 de febrer, però en conjunt encara no han baixat del 15%. Però si hi ha un pantà on es visualitza més la sequera que pateix Catalunya, aquest és el pantà de Sau, que avui està al 2,08% de la seva capacitat. Ara fa un any, en aquesta mateixa emissora, l'anterior alcalde de Vilanova de Sau, Joan Riera, denunciava que s'havia buidat per les hidroelèctriques, que no havien tingut límit per utilitzar l'aigua que hi havia. Per parlar de la situació avui i de si s'ha posat remei, saludem a l'alcalde de la població, el senyor Jaume Orra. Senyor Orra, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, bon dia.
Senyor alcalde, estan contents amb la gestió que ha fet l'ACA amb l'embassament de Sau?
Bueno, per mi han fet la gestió correcta. O que pogués opinar l'antic alcalde, jo no m'hi fico. Evidentment, ja, jo estic molt al corrent i l'ACA, la seva prioritat és l'aigua. Aquí les elèctriques, que parlen molt, i jo no seré jo qui aniré a favor de les grans corporacions elèctriques, fan el que poden fer exactament, el que es deixa fer l'Agència Catalana de l'Aigua. Vull dir, i fa, no sé, jo diria, jo conec una mica el tema, i poder fa dos anys o tres que no poden turbinar, que no fan ni un gram d'electricitat. La prioritat, com us dic, és l'aigua. Ara, veiem, en aquests moments estan deixant anar dos metres i mig cúbics per segon al pantà amb el cabal ecològic. Si aquesta aigua, en vez de sortir directa, es pogués aprofitar per turbinar, per fer llum, quin problema hi hauria? Quin problema hi hauria? Aviam, si l'aigua que s'ha de deixar anar pel consum humà, o que sigui, quin problema hi hauria que s'aprofiti per correr? Penso que es tracta d'això, vol dir que, esclar, culpar dels buidaments dels embassaments de les elèctriques, em penso que pixen fora de test, però bueno, no sé, jo ara qui posaré, jo no ho sé en el seu moment les raons que tenia l'anterior alcalde per dir que això era així, no sé si tenia documents o ho tenia, però jo em sembla que no s'acosta a la veritat, però jo no seré aquí. Vull dir, no em toquen a mi. I actualment fan la gestió que poden, i pobre que es trobés en la situació que estan els mandamasses a l'Aca, perquè aviam, si en aquests moments estem en una sequera prolongada, no és culpa de ningú. Aviam, esclar, sempre busquem culpables de les coses, sempre busquem culpables, sempre busquem culpables. A vegades les circumstàncies, doncs, aviam, que tota la vida sempre es podia haver, si se sapigués tot, es podria haver gestionat poder una mica més bé. Sí, aviam, jo quan ha nascut una criatura, sé si és mascle o femella. M'entenc què vull dir? Però, bueno, en aquests moments sí que està quasi bé buit el pantano de Sau, precisament és perquè l'aigua del pantano de Sau està en molt males condicions. Mira, jo, per posar-te un exemple, fa que baixem aigua de Vilanova de Sau al pantano pel consum humà, per la poca gent que tenim al pantano de Sau, des del 4 de maig. Perquè allà, la potabilitzadora que tenim, no hi ha manera que pugui fer l'aigua en condicions. M'entens? Vol dir que deixen anar més aigua del compte al pantano de Sau, precisament per tenir el de susqueda, perquè el que hi entén una mica, jo no en tinc ni puta idea, diuen que l'aigua, quan corre, agafa oxigen. Veiem, les capçaleres, ja hi vaig sentir dir, que Ripoll i a Capdavant no poden agafar aigua de la xata perquè té mercuri o no sé què em van dir que tenia. I, vull dir que...
Sigui com sigui, senyor Orra, no és cert, ho dic perquè ara m'anomenava el de Susqueda, no és cert també que l'aigua del buidatge de Sau que deia l'anterior alcalde, en Joan Riera, que s'aprofita per hidroelèctriques en el Salt, quan es deixa anar, quan es fa aquest buidatge, va parar al pantà de Susqueda i, per tant, no es perd ni una gota d'aigua i, per tant, s'aprofita aquesta aigua?
Sí, 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 va al pantà de Susqueda, evidentment. L'aigua que surt... Més ben dit, s'intenta recuperar tanta aigua com es pot. Hi ha el Riera Major, l'aigua del Riera Major, el que s'obre del cabal ecològic, va amb un túnel i va parar al pantano de Sau, unes obres que es van fer fa 50 anys. Per què? Per aprofitar l'aigua. I quin mal hi ha si en un moment donat les elèctriques amb els sobrants poden fer corrent? És que no entenc res. Bé, volem estar a les cases nosaltres que no ens falli mai la corrent i amb el màxim, i ens sembla que la corrent que genera dels salts elèctrics deu ser forçadeta, diria jo. Jo no sóc un expert en ecologia, ni en medi ambiental, ni històries. Però, esclar, aquesta vèria d'anar contra les grans corporacions, evidentment que s'han de controlar les grans corporacions i se'ls ha de controlar els ganys, i molt, guanys que tenen moltes vegades estratosfèrics. Però jo penso que barregen... Sempre es busca culpables. No entenc, sempre es busca culpables.
Senyor alcalde, quina és ara mateix, sigui com sigui, la situació del pantà? Hi ha temps per trobar-hi alguna solució?
No, és que solució no en té cap, ja. A mi, aviam, si ens entenem. A mi el que em preocupa és si no baixa aigua al riu, no que el pantà no es pugui buidar. Fa 50 anys no hi havia... No, 60. No en tinc 70, sóc fill d'aquí. Fa 50-60 anys no hi havia ni el pantano de Sau ni el de Susqueda. No hi havia cap de pantano. I quan estem parlant de la sequera, sí que hi ha una sequera. Però és que jo n'he viscut moltes de sequeres, Jo quan tenia 8-9 anys era escolar i anava a l'Iqueja a fotre pregàries perquè pogués. Els problemes d'ara són els consums. Veiem, que són els consums impressionants. Que hi ha, esclar, Catalunya, que no hem augmentat la població, Catalunya, 2 o 3 milions dels últims 25-30 anys, que no hem enxufat, totes les poblacions no hi havia piscines, està ple de piscines. Veiem, collons, quan érem petits la canalla ens rentaven amb un bugader, i a casa meva érem 5 germans, en aquests moments dutxes, banyeres, han augmentat els consums, una bestiesa, una bestiesa. Aquí és on s'ha de fer mal. Aquí és on, a vegades, els polítics no són prou valents. Ja ho veieu, ara. Han dit que retallarien l'aigua als agricultors, que retallarien l'aigua, i tothom carga el crit al cel. Escolta, si no n'hi ha, no n'hi ha. Sí, desalinadores, però quins preus costa desalar l'aigua?
Entenc que li semblen bé les mesures que ha pres la Generalitat, eh?
Jo penso que les mesures que ha pres la Generalitat ha pres les que ha pogut prendre. En aquests moments ha pres el cas. Que es podia haver fet alguna més abans, anys i anys. Pues clar, aquesta Generalitat ho han governat tots. Han governat socialistes, han governat Convergència, l'ha governat Esquerra, l'ha governat... Veiem, collons, el que hem de mirar és si troben no sé quines solucions ràpides. Ja, clar, parlen del trasbassament. En aquests moments, s'obre molt aigua cap al cantó de Tarragona. Els agradi o no els agradi, ah, però esclar, no es pot trasbassar, l'aigua és nostra. Mira'm, què és això, l'aigua és nostra? Si som en un poble i som solidaris, l'aigua deu ser de tothom, diria jo. Doncs si hagués de fer un trasbassament molt ràpid, per què no es pot fer, veia? Mm. Per què no es pot fer? Ja. Vull dir, no entenc res, jo ho diré ben clar.
Sí, com sigui, senyor alcalde, com sap, el pantà de Sau és peculiar perquè s'hi conserven encara alguns edificis de l'antic poble, entre ells la icònica església, no? La sequera, no sé si els ha portat més problemes afegits com ara una arribada de turistes que abans no tenien.
Bueno, també, diguem, la gestió que es feia de esclar, que ha portat més gent. Mira, cada diumenge venen 500-600 cotxes o més. Però la gestió que es feia fa un any o dos anys és diferent del que s'ha fet l'Ajuntament de Beorola. Aquí hi ha un consorci, en el seu moment se li van donar poders per una mica per gestionar això, van començar a fer prohibicions de passar cotxes, barreres, i jo no hi estava a favor. I jo això ho he fet. I amb que s'ha de gestionar, evidentment. Però jo vull fer un poble amable, i vull fer un poble que els turistes que vulguin visitar això, que a mi em sap greu, eh? Jo el que voldria que visitessin el pantà no és quan és ple que fa goig, que jo el torneu a veure ple, no us preocupeu. Us preocupeu que ja tornava a veure i es tornava a omplir. I ara venen a visitar, sembla ser una mica les misèries, de dir, bueno, això, que havia set abans, que aquí, que allà, esclar, que hi ha cases... I el campanar, que ara és un referent, perquè el campanar, en el seu moment, jo havia set alcalde en altres èpoques, en el seu moment... o va amb un pli d'hormigó perquè no s'aterrés, res. Perquè vosaltres sabeu que és el referent, que és el pluviòmetre de Catalunya. Com pou, quan tant ho puja, el campanar es veu poc. Com no pou, el campanar està al descobert. Mm. I que és un atractiu? Esclar que és un atractiu. Però el que no podem fer, mentre no es desmadi molt, és fer restriccions, sinó gestionar una mica el trànsit. En aquests moments vàrem habilitar a sota Club Nàutic una mica d'aparcament, que no ha costat gaire, a tapar una mica regarots, i en aquests moments venen la gent el diumenge, visiten el campanar, i juntament a les 6 o a les 7 tanquem aquest aparcament, i s'ha acabat, perquè ho gestionem diferent. Mm. Jo no estava d'acord en tal com s'estava gestionant, ho gestiono diferent, però jo no els criticaré el que feien o deixaven de fer. Era el seu model. El meu model és diferent. Ara... A mi em demana que siguin les elèctriques. Jo no hi estic d'acord perquè sé exactament. Això sí, que estic assessorat i sé exactament. Jo m'he entrevistat amb el gerent de l'ACA, amb el director, més de dues, més de tres vegades. I la seva prioritat és l'aigua, consum, pel qui sigui, per la indústria, pels pagesos, pel qui sigui. Vull dir, jo, si en el seu moment tenien algun alcalde anterior amb l'ACA, tenien algun lio que fer, jo no vaig a fotre res, eh? Vull dir, jo no faig meves les declaracions que vostès diuen, que jo no tampoc les he escoltat, eh? De l'anterior alcalde.
Les va fer aquí mateix, a Ràdio Estel. Les va fer aquí mateix. Alcalde de Vilanova de Sau, senyor Jaume Orra, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Va bé, gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
25 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro.
Molt bon dia.
Som-hi?
Som-hi.
Vinga, va, què ens explicaràs, Olma, avui al final, a la part final del programa?
Anava a començar amb un doncs mira, però prou de dir doncs mira. Avui parlarem d'una cosa que ens té molt preocupats. I us preguntareu per què estem preocupats, per moltes coses, entre altres coses. Perquè...
Pantà de Sau, per exemple.
Exacte, per exemple. Però en aquest cas no anirem a Sau avui, anirem més a prop per aquí a Barcelona, perquè ja fa dies que diferents centres comercials de Catalunya hi han llargues cues. Quan dic llargues cues, és que són quilomètriques, que hi han centenars de persones fent cua. Llavors, ara algú que ens està escoltant potser es pregunta, no sé, rebaixes ja han passat, regalen alguna cosa... No, res d'això, res d'això. La gent fa cua perquè està venent, atenció, la informació del seu iris.
Sí, 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 sí.
La informació que conté el seu iris. Iris és una part del nostre ull. I perquè us en feu una idea, és la informació més poderosa que tu pots tenir. És com les nostres empremtes dactilars, d'acord? Que no canvien mai. O sigui, per més que tu et tallis el cabell, per més que t'aprimis 20 quilos, tu pots canviar tot el que vulguis. Les teves empremtes seran les mateixes. Doncs el mateix passa amb la informació que amaga el teu iris. Jo crec que no en som conscients de tota la informació que estem, o estan, en aquest cas, perquè jo ja no m'hi trobareu allà fent cua donant la informació del meu iris, donant. Llavors...
Però passa que no es pot tallar gaire més el cabell, eh?
No, home, la veritat és que no.
Una mica,
no, no,
una mica més.
Alguna cosa podem fer.
Sí, sí, sí.
Encara
sí,
es pot...
A base l'1 podries anar rapat al 0. Al 0.
Al 0. Ja ho faré.
La barba sí que pots.
La barba, sí.
No, però quan no tens cabell a dalt, deixa't el...
Sí,
deixa't barba.
Sí,
bé, he estat investigant sobre aquest tema i resulta que l'empresa que està comprant aquestes dades és una empresa que es diu WorldCoin, que l'ha fundat Sam Altman. I us preguntareu, qui és en Sam Altman? Doncs resulta que és el CEO, tot està lligat, és el CEO d'OpenAI, que aquesta empresa, l'OpenAI, és la que està darrere del xat GPT.
Sí.
Xat GPT, informació del nostre iris, es donen la mà, perquè ens en fem una idea. Vull dir, a mi aquestes coses em fan una mica de por, perquè...
La intel·ligència artificial es diu AI per alguna cosa.
AI, exacte, exactament. Teòricament, si poses a buscar per què volen aquesta informació, ells diuen que el que volen és proporcionar una manera fiable d'autentificar humans en línia per contrarrestar bots i identitats virtuals falses. És allò que diuen, sobre el paper, todo parece bonito, però ens hauríem de llegir la lletra petita. Llavors, a mi no sé vosaltres, però sí que se'm generen uns quants dubtes. Primer de tot, és que com a societat, tenir cues de persones per vendre la informació més poderosa que tenen, que és la del seu iris, és preocupant. Llavors, no sé si són conscients del valor de les dades que estan, entre cometes, regalant. I dic regalant perquè és que el més bèstia de tot... Clar, potser us penseu, els hi donen 1.000 euros per les dades del seu iris, que vull dir, també seria preocupant, però 1.000 euros van bé. No, els hi donen de mitjana 30 euros. I els paguen amb criptomonedes.
Exacte,
això sí.
Amb bitcoins.
Amb bitcoins.
Sí, sí, sí.
Que jo crec, també, aquesta és l'altra qüestió, que em pregunto que si això, en lloc de donar-ho amb criptomonedes, de pagar amb criptomonedes, paguessin amb diners... A veure si seria tan atractiu i hi hauria tantes cues, perquè sobretot hi ha molts joves a les cues i ja sabem que això de les criptomonedes doncs és atractiu, si més no. Però si fas el canvi, t'estan pagant uns 30-60 euros per donar la informació més valuosa que tens. No sé vosaltres, a mi em preocupa i també aquesta és l'altra. Si en una societat benestant, que econòmicament estiguéssim tots prou bé, a veure si també tindríem aquestes cues, perquè jo, per mi, el que significa tot això és que estem una mica desesperats a nivell econòmic i és trist que tingui gent fent cua per 30 euros donant la informació o una de les informacions més valuoses que tenen. No sé.
Jo sé que cada vegada que ho escolto em sento més perdut.
Sí, igual.
No? És a dir, i amb això què faran, i què arribarà, i què ens trobarem, no sé. Vaig perdut. Em crida molt l'atenció, la veritat, perquè a més no s'ha fet en un, no sé com dir, en un laboratori,
no,
en centres comercials, com quan posen una exposició de trens, saps?
Sí,
allà?
Sí, sí.
i coses així, no sé.
I tu hi vas, t'apuntes, aquesta és l'altra. Avui, que sapigueu que 2:15 estarem en un d'aquests centres comercials on hi ha cues, el Westfield Les Glòries, aquí a Barcelona, Les Glòries. Sí. Llavors, tinc moltes ganes d'anar allà. També hi ha una cosa que necessito investigar perquè resulta que no has de ser major d'edat per vendre les dades al teu INIS. Has de tenir 14, perquè abans de 14 anys necessites el permís dels teus pares, que igualment... I és que 14 anys ets un marrec, no en tens ni idea del que fas. Si en tens 15 anys, ets un marrec, vull dir... no sé, i a banda es veu... Ho descobrirem avui, perquè tot això jo ho he anat llegint, ho he anat escoltant, tinc ganes d'esbrinar-ho, que per anar a donar les dades del teu iris no et demanen ni el DNI, et demanen que firmis un paper, vas allà... Imagina't, jo què sé, jo quan tenia 14 anys semblava que en tingués 17, m'explico, vull dir, potser tenim mainada de 12 anys i no ho sabem, eh? Donant la informació més valuosa i aquí tots tan tranquils, no sé.
I una pregunta, no sé si ho sabeu, a lo millor no ho sabeu, perdona, Núria... Els bitcoins, com te'ls donen? Això com es paga?
És un univers que no he entès mai.
Jo tampoc.
O sigui, mira, un dia a la secció Obrim el capó de la ciència podem parlar amb un expert que ens expliqui com funciona això, perquè jo tinc amics que hi han, o sigui,
han entrat al món,
o sigui, com es diu, fan transaccions o com es diguim això. No ho entenc pas. M'ho han explicat,
eh? Et deuen donar com una targeta amb el que hi aniria... El canvi de moneda, entenc. Val. Perquè 30 euros no fan un bitcoin, eh?
No, clar, per això.
I clar, canvia de valor segons el dia, entenc. Sí, jo perquè tinc entès amb el bitcoin, que per això...
Es va devaluar molt els darrers anys.
Exacte, i crec que per això ho fa tan atractiu, perquè, clar, potser, entre cometes, no és per posar-ho com d'exemple, però si tenim en ment la borsa, que és un valor que no és definit, que cada dia fluctua, doncs entenc que els bitcoins funcionen una mica així, i ho fa molt atractiu el fet de dir, ara tinc un bitcoin, però clar, jo crec que molts es pensen, potser d'aquí 2 mesos o una setmana, és que no sé com fluctua aquest mercat, es triplica o es quadriplica el valor, no en tinc ni idea, així que... Sí, jo tinc entès que va com tot a través d'un codi QR, que és tot a nivell virtual, no sé com funciona avui. Avui ho descobrirem, i també per parlar-ne de tot plegat, a banda de ser a la cua i de viure-ho en primera persona, després d'aquesta connexió, en Joan, tu des d'aquí a l'estudi, podràs parlar amb un expert en intel·ligència artificial, que és Antoni Lorente, que té un càrrec d'aquells tan llargs, que està tot arreu, que dius, aquest home en sap de tot, perquè és... investigador en governança de la intel·ligència artificial al think tank de The Future Society, i a part d'això, que diu, si no n'hi hagués prou, també és membre vocal del Comitè d'Ètica de la Investigació en Medicaments de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge.
Escolta'm, quan el saludis, digue l'investigador, perquè
sí, et moriràs en el càrrec.
Jo una pregunta que m'agradaria que els hi fessis, si trobes gent allà, que en principi per això hi vas, és si aquesta gent tan jove és conscient de lo que pot comportar que...
No, és que... No.
O sigui, no ho sé, eh? Potser una persona de 30 anys tampoc n'és conscient, però realment, per què ho estàs fent? Saps on anirà a parar tot això?
És
que quina por. Jo no ho faria mai.
Jo, mira, els fills ho fessin. Poso la mà al foc, que no en són gens conscients. Que, a part, sense saber-ho, eh? Però saps allò que tens la sensació? Que... ara potser em mateu, però jo me'n recordo quan era petita que sortíem de l'escola i venia amb un portaveu, per dir-ho d'alguna manera, de Panini, d'una col·lecció, i et venia uns cromos, et regalava com uns cromos encara, i començava a generar tendència.
Encara passa.
Doncs, jo me'n recordo d'això. I tinc una mica la sensació, com que hi ha tants i tants joves que estan fent aquestes cues, que entre classe, entre els amics, s'ho comenten, ah, que guai, quan avui sortim de classe o avui a una pausa anem allà i que ens donin una criptomoneda, perquè és molt guai, saps? És com, uah, bro, criptomonedes. Fa por i dubto que sàpiguen el que estan venent.
Per això.
Sí, però era per exemplificar el comentari. Mica... En el meu cap m'he posat el bro que dirien entre els joves.
Minority Report, eh? Una
mica. Sí.
Anem cap aquí.
Aquest nivell.
Anem cap aquí.
No sé.
Déu meu. De seguida, Holly, anem al de seguida, que sempre se m'escapa aquesta hora, i no és de seguida, serà a final del programa, quan parlem de tot plegat.
Molt bé, 11:12, d'aquí 4 hores.
És relatiu, eh? Perquè si mires tota una vida, és de seguida.
Sí, és de seguida.
Sí, exacte.
És que és un programa que passa...
De seguida ja ens jubilem.
Així, pim-pam, eh?
De seguida
ens toca jubilar. Ara.
De seguida arriba l'estiu i vacances.
Parlant de programes de ràdio, que no hi rei, em ve molt de gust dir-ho.
Ui.
Jo no soc ningú per felicitar ningú, ni molt menys.
Bueno.
Però, deixeu-m'ho dir, felicitats a tot l'equipàs de la tarda d'aquesta casa. En Mercè Raga al capdavant. Aviam si me'n recordo de tothom, no em deixo
si no
ningú,
no passa res.
En Mercè Raga, en Ferran Capdevila, a Muriel Francisco, amb Marc Tejarque, amb Marc Marginet, amb José Matosas...
Francesc, carinyo? En Marc és el seu germà.
Bueno, em referia al germà. Amb l'Àngel Martínez.
La Marta Medina, l'estudiant en pràctiques.
Marta Medina, l'estudiant en pràctiques, que també hi era. En Paula Moreno és aquí.
Exacte, la tècnica Monster.
Candy. José Matosas, l'Àngel.
Sí, sí, sí.
Xavi Aguilar.
Xarxes.
Bé, amb tot l'equip que hem dit, i encara més.
Moltes felicitats.
Sí, sí, sí.
Interessant.
Moltes felicitats a tot l'equip de la tarda per un programàs de ràdio amb aquesta celebració dels 100 anys des del Palau Robert de Barcelona, i que de veritat va valer molt la pena. Podeu recuperar els moments a través de la xarxa. Per cert, també tota la gent de xarxes que hi era.
I tant.
Dir-ho des d'aquí. Gràcies, Elma.
Fins després, fins ara, fins aviat.
Consells.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, consells avui, ben bé, per què?
Ui, avui m'agrada moltíssim.
Sí?
Perquè aprendrem a tocar...
No seran per relaxar-se?
No, 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 no.
Què hem de tocar?
Si vols, un dia et porto consells per relaxar-te,
eh? Sisplau!
Val, ai, val. També per les oïdes, per cuidar-les.
A veure, a veure.
Avui us porto els consells definitius per aprendre a tocar la guitarra.
Epa!
Ron, 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 ron.
Bona aquesta,
eh? Jo ja sé.
Ja ho sabia. Per això m'ajudaràs amb aquests consells. Estem dient per aprendre, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Val? Llavors, Rafa ha dit que sí, saps tocar la guitarra, però a nivell principiant, nivell pro, com...
Nivell Raimon. Nivell rascadeta. Rascadeta. No sé fer algun puntejat.
La rascadeta.
No sé, una cosa...
No tenim cap guitarra, no, Radio Estel?
Una cosa...
No sé si n'hi ha alguna, eh?
Ai, llàstima.
Això, Àngels, tenim guitarra a Radio Estel o no? No, em diu que
diu que no.
Llàstima.
Jo, a saber, porto i fem una mica bé. Però no, jo, a nivell usuari, jo soc autodidacta, eh? Mai he anat a cap...
Bueno, està bé, perquè... Sí. Bé, bueno, no, eh? Bé, està bé, perquè... Ara. És que és estrany dit bé, està bé. Mm. Perquè els consells que porto són també d'autodidacta.
Perfecte, és així.
Doncs com
és
jo així. Ho vaig fer, però jo ho vaig fer fa molts anys, no hi havia YouTube.
Ah, doncs això té més mèrit, t'he de dir.
Sí, sí, ho vaig fer en papers.
Tu, Joan, saps tocar la guitarra?
Jo toco la guitarra petita.
L'ukelele.
L'ukelele.
L'ukelele, bueno...
Hosti, doncs... És més complicat, no... l'ukelele, jo crec.
No, és més fàcil.
Perdona, i no has agafat mai una guitarra espanyola?
Ho he intentat.
Bueno, jo també he tocat ukelele, eh? I guitarrón, el guitarrón aquest.
I el guitarrón, sí, sí.
Petit.
Bé, sigui com... Per si us ho esteu preguntant, jo vaig fer classes de guitarra amb el meu veí, bona que és aquesta. És músic, però viu un altre lloc, que ha semblat que aquí... I vaig fer classes, i em vaig necessitar poques, us he de dir.
Sí,
de seguida vaig agafar el ritme. Perquè m'ho va explicar molt bé. Perquè ara us ho explicaré els consells, però hi ha gent que té tendència a ja voler tocar una cançó, no? D'inici, empollar dos o tres notes i tal.
No,
has de començar tapant les notes i fent els ritmes claus de la guitarra.
Sí,
bé,
sí,
és
sí,
un
sí.
món, això. I sigui com sigui, la guitarra és un dels instruments més populars al nostre país.
Sí.
I també, jo crec, dels més fàcils d'aprendre a tocar. Si tens paciència...
És probable, sí. És probable,
una flauta travessera és molt més complicat de tocar. Llavors, per això hi ha tantes persones que amb força de voluntat i moltes hores aconsegueixen aprendre a tocar la guitarra. Sí. Llavors, per tot el que us acabo de dir, perquè crec que és una molt bona activitat poder tocar la guitarra, no sé, és una activitat molt típica de les colònies. Jo me'n recordo que tots portàvem la guitarra quan anàvem de colònies. Mm. I no sé, uneix molt a les persones que estan allà. Doncs, per tot això...
La guitarra pot ser perillosa.
I portava les harmòniques, que ocupa menys.
Harmòniques.
Les harmòniques, la teva època?
Harmòniques.
No, segueixo portant-les, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Les, també és xula, una harmònica.
La murga també és fàcil de tocar, allò.
També. Les xirigotes.
Fem una cosa, avui que tenim una mica de temps. A banda de la guitarra, vosaltres heu tocat algun altre instrument?
Sí, percussió.
Val.
Bongos, sobretot.
Sí, sí, sí. Jo he fet també algú de percussió, he fet harmònica, he fet guitarra, he fet piano...
Carai.
I la pandereta, també és un art.
I clarinet.
Sí, i tant.
Pandereta és molt fàcil, perquè és donar cops. Bueno, però bueno, s'ha de saber fer.
Mira, jo t'he de dir, la guitarra la vaig aprendre a tocar per voluntat pròpia, però també perquè jo he anat a catequesi tota la vida.
Mm-hmm.
I a la missa del Gall, a Banyoles, és molt, bueno, jo crec que tot arreu és molt típic, no?, de tocar missa una cançó guitarra, amb la guitarra. I jo anava allà. I jo m'encantava, perquè tothom em mirava a tocar la guitarra.
Triomfaves, eh? Una triomfada,
sí.
Allà.
No, i era molt xulo, no? Perquè anaves allà i t'unies amb bastantes noies i nois. Bé.
I feies el ritme aquell... Txan, 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 txan,
ui, jo sé moltes cançons, txan, txan, eh? No, sé moltes cançons. A mi sonava molt bé. Txan, txan. Llavors, jo també he tocat la flauta al col·legi, clar, evidentment. La flauta travessera, en dues classes, em vaig tenir suficient. Em vaig agafar una marejada que no vaig tornar.
Clar, no
és que s'ha de saber...
S'ha de saber molt.
Sí, sí, sí.
Sí. I després, el piano, molts anys. El piano encara sabria tocar alguna cançó.
Ah, sí? Sí. Hi ha quins coms amagats, no ho hagués dit. Sí.
Ui, jo vaig fer tots els extraescolars.
Som el programa orquestra.
Però una cosa, però si jo ara et porto aquí un piano de cua i una partitura, tu l'executes?
Depèn del nivell de la partitura. Una bàsica te la sabria tocar.
Una cosa senzilla. El canon de Pachelbel.
No.
No?
Una cosa aquella, la típica...
Cumpleaños feliz.
Un dia, quan vagi a Banyoles, em gravaré tocant una cançó i us l'ensenyo. En fi...
Pots convidar allà, fem una barbacoa i toques el
piano. Esteu més que convidats, eh? Només m'heu de dir dia.
A mi no m'ha arribat cap.
I tant. Doncs ja t'arribarà amb paper i tot.
Perfecte.
Llavors, crec que la música és molt bonica, se n'ha de parlar molt. De fet, avui a la una parlarem de música amb Maria Broncova, però ara ens centrem en la guitarra, perquè us porto els consells definitius per aprendre a tocar la guitarra de Déu.
Mestre de mestres.
Ets tu, t'has gravat tu.
Paco de Lucía.
Ben registrat.
Val, molt bé.
Per cert, que la cap de xarxes d'aquesta casa, Eva Cervera, ens està escoltant i diu que ella va tocar molts anys el piano. També. I el tabal.
El tabal?
Sí.
Sí, el tabal és de batucada.
Sí, sí. Veig que a Ràdio Estel podríem...
No.
Fer un grup de música.
La Ràdio Orquestra.
I el líder és Ignasi Miranda. I també. El seu organillo. El s'amenitza. I la guitarra, per suposat.
L'Ignasi Miranda, que sempre quan fem sopars, dinars d'empresa, ens dedica una cançó.
No pot fallar.
I inventa-hi la lletra, cosa que té molt de mèrit.
Sí, sí.
Llavors, anem als consells. Va, consell número 1, compreu la guitarra adequada.
Sí. Val?
En aquest cas, el consell és molt i molt clar. És importantíssim tenir una guitarra adequada per començar a aprendre. I en el cas dels principiants, és molt i molt recomanable comprar una guitarra espanyola, la de tota la vida que nosaltres coneixem.
Sí, res d'acústics i coses d'aquestes.
Exacte. I el perquè és molt senzill. És un tipus de guitarra fàcil de tocar.
Sí.
I no requereix el manteniment que pot requerir una guitarra elèctrica, per exemple. Llavors, tot i això, si esteu començant, esteu aprenent a tocar guitarra i teniu la sort de tenir una guitarra elèctrica a casa, no cal que la vengueu, eh? Vull dir, aprofiteu-la.
Sí, aprofiteu.
Perquè amb un amplificador serà molt més potent el so. Ara, si te n'has de comprar una, doncs vés a una guitarra clàssica de tota la vida i després ja anirem a l'elèctrica i, si vols, després muntem un grup de música. Però passito a passito.
Ara.
Per cert, deixeu-m'ho dir, que no ho he dit, que el meu pare toca la bateria de fa moltíssims anys.
El
meu pare tenia un grup de música.
Fantàstic.
Som una família de músics.
Ja veig.
Estima per la veu, que això no ens ha funcionat gaire.
Ja, ho vam comprovar.
Llavors, consell número 2. Dediqueu temps a practicar. Aquest consell, senyores i senyors, és el més important i alhora més imprescindible per aprendre a tocar la guitarra, perquè, com bé sabreu, sense pràctica no hi haurà resultats.
És la clau.
És la clau.
Dedicar-li hores.
Sí.
Moltes hores, de fet. Per això el que deia més de vital importància dedicar més d'una hora al dia, us diria, a practicar.
Home, i tant.
Al principi, després ja us ho podeu gestionar com vulgueu. Així de senzill, eh? Si voleu tocar la guitarra, dediqueu-hi temps a diari. Si no, us dic una cosa, perquè us estimo. No ho intenteu. És que no val la pena que perdeu temps.
No us poseu.
No, és veritat. Fem les coses bé o senzillament no les fem.
Tens ganes i temps.
Exacte.
O no t'hi posis.
No.
A mi la persona que em va proporcionar els fulls una mica didàctics, no? El manual, podríem dir, per aprendre les notes i algunes cançons, em va dir que sabia tocar la guitarra. No em va explicar res, només em va dir... Si no te sangran los dedos de apretar les cordes, no vas bien. Cada dia tens d'acabar con los dedos heridos.
A mi també m'ho van dir, això.
Sí, sí.
I és molt real, perquè notes les has d'apretar molt bé perquè tinguin un bon so, perquè la guitarra tingui un bon so.
I més al principi que no tens tècnica i ho fas una mica tota a lo bèstia.
Sí. Això passa amb tot, eh? Sí. Jo em vaig tallar els labis amb les harmòniques.
Ah, sí?
Sí, clar.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí. Llavors, en aquest segon consell, que és dedicar temps, us dic una altra cosa. Si elaboreu una rutina diària, per exemple, dilluns practico el do, m'ho invento, dimarts el do, re, mi, el dimecres do, re, mi, fa, sol, us elaboreu una rutina on estipuleu el que heu de fer cada dia, jo crec que us serà més senzill posar-vos-hi. Perquè si aneu cada dia i no sabeu el que heu de fer... doncs potser arriba un dia que us cansareu.
Evidentment.
Això us estic parlant si no heu contractat un professor, que també és una opció. Llavors, consell número 3, apreneu el més bàsic. S'ha de començar sempre pel principi, com en tota la vida.
Bon consell.
Sí. I això significa que abans de posar-vos a tocar una cançó, que és una miqueta el que deia a l'inici, us hauríeu de fer algunes preguntes, si us interessa l'instrument. Preguntes com ara, sé què són i com sonen les notes? Em sabríeu dir com es fa un do amb guitarra ara mateix?
Home, sí, clar.
Jo, bueno, clar, tu per què en saps,
però... Jo t'ho sabria dir, però abans no ho sabia.
Clar, m'agradaria parlar amb un oient que tingui intenció d'aprendre a tocar guitarra. Sí. S'ha preguntat que, com és un do, com es col·loquen els dits?
Clar, imagino que no. Clar,
i un re sostingut, es diu sostingut?
Estudiar-lo una mica, sí,
es diu sostingut, sí.
Doncs clar, són preguntes també... M'he de preguntar, sé afinar una guitarra? Perquè la guitarra no la treus de la funda i ja la pots tocar.
Jo admiro molt a les persones que afinen d'oïda, que no és el meu cas.
Jo ho feia amb
sí,
la parella.
Amb afinador, amb afinador. Sí.
Recordo que, ara no sé, no me'n recordo si era la sisena,
sempre,
és l'anterior.
Sí, doncs sempre, aquella sempre... Sempre perd el to, sí.
Sí, sí.
Jo al·lucino quan la gent agafa una guitarra, se la posa aquí a l'oïda, pam, 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 i la deixa perfecta.
Nivell molt professional.
Sí. I ara hi ha aplicacions a través del telèfon mòbil que van molt bé.
Sí, sí.
Per afinar guitarres.
I tant, i tant. Llavors, una altra pregunta molt clau que ens hauríem de fer és, sé canviar una... Ui, una roda, no, una corda?
Jo he canviat cordes. Té el seu encant.
Té el seu què, té el seu què.
Aquestes coses, sí, si tu ja vas tirant soles, has de saber fer, o què faràs? Aniràs a una botiga de música que t'ho facin? No.
Bueno, no.
Llavors, pots anar. Però,
sí, clar, però és poc professional, no? Pots fer casa. El que dèiem, aquestes són només algunes de les moltes preguntes que us hauríeu de fer obligatòriament abans de posar-vos a tocar una cançó. Per tant, sapiguent això, feu un estudi previ dels conceptes més bàsics de guitarra. Sempre us podeu ajudar de vídeos tutorials de YouTube,
sí,
segle XXI.
Ara això va molt bé, segur.
I després ja comencem a tocar cançons, les que vulgueu.
Sí.
Consell número 4. Busqueu recursos per aprendre.
Ara.
Aquí us seré molt sincera. Buscar un professor o una professora de guitarra de la vostra zona, perquè no us hagi de desplaçar molt, jo crec que és el millor que es pot fer per aprendre a tocar guitarra de veritat i per tenir un seguiment i perquè diguin el que fas bé, el que no. Però si no disposeu dels recursos econòmics, que també pot ser, doncs us podeu ajudar de tutorials de YouTube. És més diferent la manera d'aprendre, però t'ho expliquen també molt bé. L'únic que no tindràs aquest feedback de dir mira, ho estàs fent bé o ho estàs fent malament. Llavors, si el que teniu són recursos econòmics, però no us voleu moure de casa perquè teniu molta feina, també podeu fer classes i cursos online.
Sí.
Últimament n'hi ha molts.
N'hi ha un fotimer.
No n'he provat mai cap, però entenc que deuen funcionar.
Però jo diria que si n'hi ha voluntat, tens ganes, notes que t'apassiona, que vols arribar a un bon punt de guitarra, es pot fer sol tranquil·líssimament.
Sí,
tranquil·líssimament.
I tant.
Ara, si no aspires a entrar al Carnegie Hall, saps què vull dir? Una cosa més d'usuari.
No tots són Paco de Lucía.
Si vols una cosa ja a nivell, doncs sí que t'has de preocupar de tenir recolzaments, dic jo, vamos.
Amb tot això us vull dir que hi ha moltes alternatives per aprendre a tocar la guitarra i que es pot aconseguir. Llavors, anem a l'últim consell, el consell número 5. Tingueu paciència i no us desanimeu.
Jo crec que aquesta és la clau.
Sí, perquè aprendre a tocar la guitarra, i us ho dic per experiència, comporta molt de temps, això ho dèiem fa un moment, i també molt d'esforç. I el més normal és que a vegades ens puguem arribar a sentir frustrats o desanimats perquè doncs, el dilluns et sortia una nota i el dimarts veus que ja no et surt.
Sí.
Doncs per això, i per molt que soni una tonteria, és important recordar que cada petit procés és una passa endavant cap a l'objectiu final, que ningú neix après i que, per tant, s'ha d'anar practicant i cultivant els vostres dots.
Hi ha un moment màgic que és quan per primera vegada sona un canvi de nota.
Sí.
Tens la primera nota posada, fas un ritme adequat i saps quan canviar perquè la cançó tingui la
sense fer aquesta,
aquella harmonia, exacte, i que no soni malament i tal. Ara. Aquell primer moment dius... Ui,
sí.
I això només surt en pràctica, amb paciència.
Sí,
llavors, no us espereu a ser uns experts del dia a la nit? Paciència i veureu com millorareu i gaudireu molt del procés. També és important gaudir del procés.
Evidentment,
sí, el canvi. Fer-ho de cop tot bé.
Evidentment. Sí, tenim. Ara per la tele, màgicament, surt un noi tocant la guitarra.
La guitarra
és bèstia,
espanyola.
Aquestes coses, eh?
Sí, sí,
veu,
sí.
Fa molt bé, eh?
Sí, sí, té moltes.
Té moltes guitarres elèctriques espanyoles.
És un professional.
Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Escolta, anem a la fórmula?
Sí. La fórmula avui és comprar la guitarra adequada, més temps, més aprendre el més bàsic, més recursos, més paciència. Tócate algo, anda.
Gracias, jefasa.
De nada.
Ay, Sanahuja.
Jo no sé si he vist alguna guitarra a Cap Bravo per comprar.
Segur?
Home, seria... Sí, segurament... Des d'aquí fem una crida que posin també guitarres. No, perquè no és un tema, és un supermercat.
Clar.
Normalment tu no tens la necessitat un dissabte a la tarda de comprar una guitarra, perquè és una casa de música.
Clar, clar, clar.
Però en el tema supermercat, insuperables. Cap Bravo, Cap Bravo, i mil vegades Cap Bravo, ja sabeu que ens recolzen i que estan al vostre servei, Cap Bravo, per donar-vos doncs, totes les respostes que necessiteu com a consumidors,
sí, tant,
com a famílies, productes de proximitat...
Ara que parlaves de famílies, és que tenen fins i tot una targeta per les,
sí,
famílies,
home,
per ajudar
tant,
les famílies,
i tant, i tant,
per estalviar...
Jo la baixaré, la targeta.
És la targeta, sí, sí, jo sí, també sí, la tinc a dalt, a la cartera. A dalt no, la tinc aquí a la cartera d'aquí. Jo sempre la porto, perquè clar, no, mai saps quan has de necessitar
clar,
entrar
clar,
un Cap
clar,
Bravo
clar.
I els descomptes i les promocions.
Sí que saps vale... quan has d'entrar un Cap Bravo. Sempre...
Sempre, eh? Sempre.
Sí, sí, tens una estona lliure.
Constantment, constantment. Doncs sí, és una bona idea,
Idea.
Homenatjant a l'alcalde que ens ha des avui, idea. No diré l'altra paraula que ha dit.
No.
Per...
Respecte.
Ha estat guai. Doncs Cap Bravo, amics oients, meravellós supermercat que cada setmana ens regala una cistella per vosaltres, per els nostres oients. Aquesta cistella del mes de febrer, ja sabeu que és Detox, cistella Detox molt ben equipada, molt ben repleta, amb productes plens de nutrients. Ja sabeu que teniu la crema de carbassa, la llentia, els espirals vegetals, l'espàrrec curt, el suc, el suc de pinya.
Uau, ara.
No, el suc de pinya, eh?
És boníssim. És boníssim.
Diurètics,
el millor suc que hi ha.
Fresquet, bo, què més vols?
I com a complement, també teniu les coquetes d'arròs, ja sé que
això,
la
Núria...
La Núria Arròs també...
Jo aniré a Cap Bravo...
No me l'havien fet mai, aquesta.
Ja, aniré a Cap Bravo a buscar avui...
Què vols? Els bombons, aquests?
No, les...
coquetes.
Les coquetes d'arròs.
Les coquetes.
Que em veia la Núria que n'hi ha unes de tòfona.
Boníssim.
Sí, sí, sí.
I si vols les d'arròs, t'hi poses una miqueta de salmó.
Sí.
Amb sèsam.
Home.
I Filadèlfia.
Núria, estem en aquest sentit connectats, perquè
sí, sí,
a mi m'encanta.
Sí.
Sí, sí, aquesta... És un sopar, eh?
Sí, sí, i tant. És un... I saludable.
Això és un sopar,
sí,
un sopar sí, sí, saludable. Bueno, ara va dir una cosa que es va comentar a la redacció, però és igual.
Pots comentar-la, eh?
No, perquè hi havia coquetes d'arròs.
Sí.
Jo soc molt partidari.
I n'hi ha Nadal.
Sí, sí, sí.
N'hi ha Nadal, i va haver una persona de la redacció que va dir això és forespan.
No!
Això jo no menjo, que és forespan. No diré el nom, però porta una arracada i és indi Cherokee. No, no, clar, n'hi ha de tota la vida. Però si no t'agraden les coquetes d'arròs i consideres que no és lo teu, trobaràs mil productes que segur que s'adapten als teus gustos a Cap Bravo. També tenim els productes d'higiene personal i de bellesa, eh?
Sí, sí, sí.
La loció d'oli de camèlia i el sabó de mans amb mantega de karité perquè la pell estigui doncs, ben, ben cuidada, i la revista Sabor amb propostes per a una alimentació saludable i consells per consumir de manera responsable.
Boníssim.
S'ha de saber consumir, eh?
Sí, sempre. Sempre. Ens explica molt a l'aparellada, això.
Això és un consell que val molt a la vida. Bueno, doncs cada setmana fem aquest sorteig.
Has fet dibuixets, el guió.
Sempre faig. Però són dibuixets una mica estranys. No
són
tenen...
macos.
Ah, mira, ara surto bé a la foto dels bombons.
Ah, mira.
Està bé, està bé. Sí, sí. No, mira, ja tinc dies.
Veus? Tens el guapo pujat avui, eh?
Avui sí. Avui serà el dia en què triomfaré a la vida. Gràcies, guapetón. Doncs mira, avui per la pregunta que bravo, ni dies mundials ni efemèride. Avui toquem el moll de l'os, anem al gra, al meollo de la qüestió.
Sí.
Parlem de felicitat.
Que això s'ha de fer, no parlar mai malament de ningú.
Bueno, testa el primer, no mai som ningú per juzgar ningú, tothom tenim les nostres misèries, i dos, vius més tranquil.
Sí, sí, sí.
Vius
sí,
més
sí,
tranquil.
Sí.
Però bueno, la felicitat resulta que depèn de moltes coses, evidentment, i xafardejant, buscant una mica de què faig la pregunta avui,
sí,
no he trobat cap dia internacional que em fes el pes, ni cap efemèride, per tant, dic, bueno, a veure què més trobo. Tot el que he acabat a la web de la prestigiosa revista Telva, un clàssic de tots els temps,
sí,
i un article que m'ha cridat l'atenció. Los tres hábitos japoneses que t'ajudaran a ser más feliz a diari.
M'agrada molt a mi aquest tema.
T'agrada, eh?
Sí.
Doncs mira, us dic els noms dels tres hàbits. Un és Shinrin-yoku, Un altre és Ikigai i el tercer és Omotenashi.
L'Ikigai.
L'Ikigai.
Jo segueixo l'Ikigai.
Saps el que és?
Sí. Dic que m'he fet jo he fet l'Ikigai.
Vale. És trobar l'equilibri entre la passió, la vocació, la missió i la professió.
Sí.
Aquí jo crec que tots els que treballem a ràdio tenim una certa passió per la ràdio.
Que és una cosa
que,
com,
en aquest sentit...
T'has de fer, perdó, per explicar l'Ikigai molt fàcil,
val,
t'has de fer totes aquestes coses que has dit,
sí,
quatre cercles, sí?
I el que queda,
i
mig,
el que queda enmig és l'Ikigai.
És l'Ikigai, val, perfecte. És allò el...
Que és el que t'has de dedicar o el teu objectiu vital, bé, per ser feliç.
Està molt bé, això.
Pues hi ha persones que es busquen... És a dir...
És complex de fer, No és una cosa fàcil
perquè
de fer,
jo,
això,
en aquesta vida m'he trobat moltes més persones que, sí, diuen, jo és que no sé quina és la meva vocació, que ha de ser una cosa clau, sí, perquè si no la tens, l'Ikigai aquest no es pot treballar.
No, clar.
Que les que diuen, sí, jo sempre he tingut clar que volia dedicar-me a això, o quan ho he trobat ho he tingut clar, jo crec que hi ha molta gent que no sap exactament a què dedicar les estones de feina, i si ho barreges amb la teva passió personal, com és el meu cas, i és el teu, Joan, ho tinc claríssim, i la Núria també, és màgic.
Després... Tot això, l'Ikigai no seria ben bé la vocació...
No, és la barreja.
No només,
Sí, no
seria
només
la vocació, sinó que seria, seria traduït com el teu objectiu de vida o la teva missió de vida.
Bueno, doncs això. Ben explicat, Joan, és que m'ha sorprès que ho tingués d'instal·lar. Després, el Shinrin-yoku.
Aquí hi ha
Shinrin-yoku.
El bany forestal.
Bany forestal?
Sí, és una pràctica japonesa que convida a tornar a la natura com a font de benestar i felicitat. El Shinrin-yoku consisteix en passejar entre arbres, senzillament, i fer-te un bany a un llac. És a dir, estar en contacte amb la natura, però de manera molt assossegada.
Escolta'm, com a mínim per relaxar-te?
Segur, clar, segur. Això et dona felicitat. Jo conec molta gent, no participo, però molta gent que té, com molt, li tira molt la natura, li agrada molt estar... Jo m'avorreixo, jo no...
Jo conec gent que ha anat al Montseny a abraçar arbres.
Abraçar arbres. Sí. Bueno, jo a aquest nivell, en principi, no hem arribat, però bueno, és així. I després, em falta una part del guió.
Omotenashi,
sí, però...
Inventa.
No, però crec que el tinc aquí. No busquis, Núria. Donem un segon, parleu vosaltres.
Vinga.
Sou feliços?
Això d'abraçar arbres, dit així, sona una miqueta...
Estrany.
Estrany, però hi ha moltes persones que ho fan.
Sí, diuen que va bé, hi ha trobades...
Estic aquí.
Per abraçar... Hola,
Núria. Què tal?
Diuen que hi ha trobades per fer això i...
Trobades?
A mi la natura no em relaxa massa, però hi ha molta gent que sí, vale? Sí. I després tenim l'omotenashi, que està molt relacionat amb l'hospitalitat. Una hospitalitat que no fa feliç només qui la rep, sinó també qui l'ofereix.
Molt bé.
Ah, mira.
És a dir, rebre les persones a casa teva i ser hospitalari.
Ai, a mi m'encanta.
A mi també m'agrada.
Convidar la gent a casa meva.
Cortesia. Sí. Això jo crec que té molt a veure també amb la cultura japonesa, no? Jo crec que
són
molt...
Sí, perquè és tot...
acollidors i de cara als demés. Ah, ja. Cortesia sense comparació i mantenir harmonia i evitar conflicte, per la qual cosa per a molts defineix un estil de vida, tota una cultura, l'omotenashi aquest. Per tant, m'ha cridat l'atenció aquestes tres coses, la natura, la vocació una mica, l'objectiu de vida, podríem dir l'hospitalitat, que al final doncs els japonesos sembla ser que tenen aquests tres secrets. Per tant,
ai,
la pregunta que avui fem, avui anem forts, ja us ho dic. La pregunta d'avui per optar a la cistella Cabravo és: quins trucs tens tu per ser una mica feliç? Els teus truquets, els personals, els que dius, mira, jo fent això ja he trobat que em trobo millor amb el meu entorn i amb la meva vida i amb mi mateix i sóc una miqueta més feliç. Bueno, escolta, cadascú té els seus, o una part de la seva vida, o el que sigui, no sé exactament. Ja sé que és una pregunta molt a quemarropa, no us demanaré, perquè a més és molt personal, però...
Puc contestar-la?
Ah, jo home, sí, clar. Jo m'estava preparant, ella.
Doncs vinga, endavant, encantadíssim.
Núria.
No, digues tu primer, és que la vull fer ben elaborada.
Ara s'està preparant, deixa-la que es prepari.
Sí.
Una mica.
Jo, mira, jo estic aprenent, fora de conceptes que podrien portar a la
ridiculització.
Si és veritat que intento no prendre massa excessivament el control de la meva vida.
Uau.
Bueno, acceptar una mica el que ve, no?
Les coses no és allò de fluir, perquè és que anava a dir fluir, que està molt ridiculitzat.
Però,
per tant,
Joan,
fugim de fluir.
Perdona, sí, gràcies. A mi m'encanta aquest... O sigui, jo soc molt partidari. No ho tinc massa present, perquè crec que ja em surt amb molta naturalitat, però jo tinc tan clar que la vida controlo tan poques coses que tal com venen les coses...
Jo soc una persona molt, molt controladora en aquest sentit, de tenir la meva vida, no respecte als altres, no és igual,
sí, ja ho entenc.
Tenir la meva vida sota el meu control, que les coses no se m'escapin o m'agafin per sorpresa, no? I estic aprenent ara mateix que la vida no sol ser del tot així, perquè si no et perds molt la matèria sentimental.
que està molt bé.
Home, i tant, i que no, i que no passa res, que hi ha coses que pensem que quan ens vinguin ens derrotaran, o serà molt complicat, i no és per tant, realment. Jo crec que a la vida hi ha poques coses importants com per a preocupar-nos massa. Aquesta és la meva filosofia.
Jo és que m'havia fet molt superficial, de coses concretes.
Bueno, també pot ser, sí.
Val. Doncs tinc una llista. Val? Per ser una mica més feliç, menjo.
Val? Perfecte, sí. Perfecte.
Si tinc un mal dia, per exemple...
Un petit caprici.
Si tinc un mal dia, per exemple, doncs em vaig a comprar un croissant o alguna cosa que normalment entre setmana, com que m'intento cuidar, no menjo.
Molt bé.
Llavors, menjar és, per mi, el truc estrella.
Perfecte.
Llavors, una rutina de relaxació que segueixo cada nit. Això implica encendre un espelmo, ho he dit diverses vegades, obrir encens, posar-me música relaxant i, a vegades, anar-me'n a dormir amb el soroll de la pluja de fons, que, malauradament, he de buscar pel YouTube perquè no plou. Rutina de relaxació, que també és un skincare.
Está muy bien.